A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 36 minuts i de Senegal i Gàmbia al carrer Montcada de Barcelona, a la seu del Museu Picasso. Picasso versus Rossinyol, o com deia La Vanguardia, versus, parèntesi, contra Rossinyol. Un contra en el sentit més metafòric del terme. L'exposició, que romandrà oberta fins a inicis del mes de setembre al Museu Picasso de Barcelona i que compta amb un munt d'obres del Cau Ferrat. Un munt d'obres del Cau Ferrat que serveixen per il·lustrar un discurs en el qual es posen per un costat un pintor molt ambiciós, jove, un pintor consagrat ja a la seva època, i la trobada entre tots dos i com es van desenvolupar les coses després que Picasso descobrís Rossinyol i Rossinyol, consagrat en aquell moment, descobrís Pablo Picasso. Picasso versus Rossinyol. Joan, bon dia, bona hora de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Ja que has començat per aquí, de fet, Eduard Vallès, el comissari de l'exposició, va voler explicar el títol d'aquesta mostra, i es veu que la paraula versus té una doble accepció en el diccionari. Per una banda, un davant de l'altre, i per una altra banda, un contra l'altre. I de fet, com es van produir les dues circumstàncies, entès el contra, quan Picasso doncs rebutja el que representa Rossinyol en la part avançada de la seva rebutja el que representa pictòricament Rossinyol, no es van enfrontar allò personalment, sinó que simplement doncs les línies artístiques de tots dos es van separar en un determinat moment, i aleshores Picasso va continuar explorant amb la intenció de buscar nous universos creatius. Doncs aquest versus té aquesta...
dues excepcions.
Exacte, aquesta intencionalitat. És una mostra esplèndida, està situada ocupa tota una planta, la planta d'exposicions temporals del Museu Picasso. Estarà oberta fins al mes de setembre. De fet, si no m'equivoco, aquesta setmana hi ha una xerrada. Tenim el dossier i ara el buscarem, el dossier, i ja ho explicarem, però hi ha una xerrada també sobre aquestes, sobre Picasso i Rossinyol. Bé, hi ha tot de mostres. Hi ha també una, el que li diuen la sala zero, que és de visita lliure, és d'entrada lliure, on han recreat en certa mesura l'atmosfera del Cau Ferrat. És a dir, és molt bonic una miqueta per poder, el que comentàvem l'altre dia, per poder doncs copsar aquestes obres del Cau Ferrat fora del seu entorn. Un dels problemes que tenen les obres del Cau, també deien els responsables, és que el tot es menja la particularitat de cada peça, i de fet les peces aquí llueixen doncs enfrontades, a més, amb obres de Picasso, perquè Picasso va utilitzar en certa mesura, quan era un jove estudiant de Belles Arts, les obres de Rossinyol com a referent. Jo feia referència.
Mm-hmm. Hi ha dues activitats per aquesta setmana. Una taula rodona titulada Cruïlla, homenatge i superació a la influència de Rossinyol en el jove Picasso. Mita que s'ha cobert Isabel Coll, Vinyet Panyella i Eduard Vallès, comissari de l'exposició. Una taula que moderarà Antoni Sella aquest dimecres 2 de juny a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Museu Picasso. I per altra banda, la que comentava en Joan, i em sembla que els periodistes en van sortir en tants, el que passa és que el comissari de l'exposició, diguem-ne, va fer una explicació molt extensa, però en Joan ens comentava que era una explicació interessantíssima. Eduard Vallès, el comissari de l'exposició, fa una visita guiada aquest 3 de juny, el dijous 3 de juny, a partir de 8:15 del vespre. El preu és gratuït, però l'aforament és limitat. Són les dues activitats d'aquesta setmana, la setmana posterior a la inauguració oficial de l'exposició.
I aquesta exposició, que neix, de fet, de l'any Rossinyol, és a dir, de la revisitació de la figura de Rossinyol, que va representar els actes de l'any Rossinyol, i per tant el qüestionament, no el qüestionament de la figura en si, sinó d'algunes coses que es pensaven de la figura de Rossinyol, i una d'elles és aquesta relació amb el jove Picasso. Segons explicava Pepe Serra, el director del Museu Picasso, per una banda es vol crear des del mateix Museu Picasso un nou mapa de les narratives picassianes i per tant es pretén doncs, també revisitar la figura de Picasso a partir de noves aportacions, i una d'elles és aquesta, és la presència de Rossinyol com a referent per un jove Picasso que havia arribat a Barcelona des de Màlaga a finals del segle XIX. Va dir el senyor Pepe Serra que el catàleg és magnífic, no el vam veure, però ens ho podem ben bé imaginar. I va també voler destacar l'excepcional col·laboració entre les col·leccions públiques, arran també que aquesta exposició s'ha pogut fer, si no, no hagués estat molt difícil, gràcies al tancament per les obres del Cau Ferrat. Escoltem, per tant, les paraules de Pepe Serra.
Aquesta és una exposició de tesi de recerca amb resultats nous i molt bons i de molt valor pel museu i per les noves narratives picassianes, i és extraordinari fer la visita de la mà de l'Eduard i veure el que estem aportant avui, molt més del que puguem dir aquí sense els objectes davant. Molt ràpidament, mireu, fa 2 anys presentàvem al Cau Ferrat un llibre que era Picasso Rossinyol, escrit per l'Eduard. En aquell moment, i que ja feia temps que en parlàvem, vam intuir el potencial de les tesis que hi havia allà, la força que tenia aquesta recerca nova, i li vam encarregar aquesta exposició. 2 anys després la presentem, i presentem un nou volum, el veureu, magnífic, que és un llibre molt més que un catàleg, amb una aportació que a mi em sembla fonamental. Què em sembla important de l'exposició, que ja us l'explicarà l'Eduard? Mireu, que encaixa de ple. Nosaltres seguim amb el projecte que us hem anunciat i seguim amb una línia molt clara i que està donant molt bons resultats, que és construir un mapa de narratives picassianes nou. I explicar d'una manera més complexa, més en context, amb més relació, menys simplificadament, a Picasso. I això és molt difícil. Ho hem fet amb la tradició, ho hem fet a partir de les seves col·leccions, de les seves fonts de referència. Avui ho fem amb una cosa que és clau, que són els anys barcelonins. I la tesi, veureu, de l'exposició, demostra absolutament la relació estretíssima que hi havia i un procés que fa Picasso amb Rossinyol, que és un procés de treball que Picasso farà després amb molts altres, que és la de l'absorció, el de fer d'esponja per després produir una cosa diferent i normalment millor. M'interessa moltíssim, des d'aquest punt de vista, que entengueu que és una exposició clau pel museu, que té una relació directa amb la col·lecció i que, insisteixo, fa aportacions noves, absolutament noves, sobre un tema tan manit com són aquests anys. Jo crec que després d'aquesta exposició hi ha algunes coses que s'han de revisar, i ho veureu a baix amb exemples que jo ara no vull liquidar. L'altre tema que vull destacar és com posa en valor la col·lecció del museu. La raó de ser d'aquest museu és la seva col·lecció, i és una col·lecció molt particular, de Picasso fins que té 20 anys, plena de notes, plena de petits papers, de milions de punts, de dibuixos petits que normalment costen de penjar i de posar en valor. Aquí aquests dibuixos són claus i juguen un paper igual d'important que els olis de 2 metres que hi ha a la paret. I ens explica molt bé com treballa Picasso, com es forma Picasso, què li interessa a Picasso, què agafa i què rebutja. Des d'aquest punt de vista també em sembla modèlica del que estem fent i del que farem al futur amb la nostra col·lecció. De fet, moltes coses les que són aquí les haurem d'incorporar a la permanent, sens dubte. I per últim, l'altra cosa que vull posar en valor, perquè em sembla un fet excepcional, és la col·laboració que aquesta exposició suposa en termes de col·leccions públiques. Jo sempre dic, finalment, els visitants, els usuaris, la societat, els espectadors, l'última cosa que els interessa és saber de qui és el patrimoni. La cosa és gaudir-lo i posar-lo en valor. Aquí hi ha una col·laboració entre la col·lecció del Cau Ferrat de Sitges i la del museu que multiplica no per 2 sinó per 3 el valor. Em sembla una cosa també a destacar. L'exposició ha fet un esforç molt gran. Jo vull fer 4 agraïments molt ràpids. Un és a Sitges, per lo fàcil que ha sigut la feina, per lo còmodes que hem estat treballant junts. Aquest és un projecte organitzat pel Museu Cau Ferrat i pel Museu Picasso de Sitges, pels dos, i és un resultat, jo crec, magnífic. Ha sigut un plaer, i li vull agrair a l'Antoni i al seu equip. Vull agrair a la família, com sempre, el suport que ens ha donat. La família Picasso segueix col·laborant amb el museu, segueix prestant i ens segueix ajudant molt. En aquesta exposició vull destacar especialment a la Maia, l'ajuda de la Maia, i vull també destacar els préstecs que hi ha i agrair a tots els prestadors. Aquí hi ha molts particulars que han renunciat a l'obra i que l'han deixat, i esforços molt grans de museus importants. Veureu algun espai on hi ha peces del Metropolitan i del Guggenheim i del Prado i del MNAC i de grans museus, o d'Orsay.
Pepe Serra, el director del Museu Picasso, que acull aquesta exposició Picasso versus Rossinyol, i com deia en Joan, a la planta 0, que és la planta d'accés gratuït, aquesta recreació del Cau Ferrat, que diuen, o com a mínim comenta també la pròpia Vinyet Penyella, a l'Eco de Sitges, que és tan interessant com l'exposició del primer pis, totes dues. O sigui que tenen, diguem-ne, el Cau Ferrat en esperit i aquesta mostra a partir de molts dels quadres del Museu Cau Ferrat.
I a continuació, Antoni Sella, el director del Consorci del Patrimoni, i per tant director en aquest cas del Cau Ferrat, que destacava una història que començava, com dèiem, fa 4 anys amb l'Anne Rossinyol, on es revisava l'obra de l'artista, i deia una frase també Antoni Sella el dijous a Barcelona. Diu: hem pogut portar a Barcelona el Cau Ferrat, una manera metafòrica d'explicar que, de fet, les obres més importants del Cau ara mateix, doncs, llueixen a Barcelona, i llueixen sobretot d'una manera diferent. Això permet que algunes obres es vegin molt més del que es veuen obres que estan, doncs, penjades molt amunt, obres que en tot el garbuix que és el Cau en si, doncs són complicades d'estudiar, doncs ara aquí llueixen com en un museu modern, a l'alçada de la vista, i a més envoltades d'una paret blanca, per tant, doncs, més fàcil impossible. Explicava Antoni Sella, per tant, que és una manera també de tornar al Cau Ferrat a Barcelona. De fet, el Cau Ferrat va néixer a Barcelona abans d'instal·lar-se a Sitges. Escoltem, per tant, les consideracions d'Antoni Sella.
M'afegeixo, evidentment, als agraïments, que jo no repetiré, perquè si no ens passem el dia tirant-nos floretes, però n'hi haig d'afegir un altre, n'hi haig d'afegir un, que ell no ha fet, que és agrair al Museu Picasso no només la generositat que ha tingut i amb nosaltres, sinó la magnífica col·laboració que hem pogut establir. Dit això, comentar-vos, a veure, ho deia el Pepe fa un moment, jo crec que avui estem no al final, però sí en un estadi d'una història que va començar fa 4 anys. L'any 2006 l'Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni, que és l'administrador dels museus de Sitges, van tirar endavant la iniciativa de l'any Rossinyol. Llavors, l'excusa de commemorar el 75è aniversari de la mort de l'artista. I un dels objectius d'aquella commemoració era promoure una revisió de la figura de Santiago Rossinyol com en tots els seus aspectes, en tota la seva dimensió artística, o sigui, no només com a pintor, sinó com a escriptor, com a dramaturg, com a col·leccionista, com a periodista, com a exemple de l'artista total que volia ser. I en aquest procés, un bon dia va venir l'Eduard Vallès. Ell havia estat director de la Fundació Palau de Caldes i estava en la branca picassiana, i va venir, havia fet un estudi on comparava els personatges, i aquell estudi ens va semblar interessant, vam decidir publicar-lo. I va ser en aquell moment quan vam demanar una col·laboració, una primera col·laboració amb el Museu Picasso. Evidentment, el Museu Picasso no només ens la va brindar, sinó que vam acabar editant el llibre des del Consorci del Patrimoni amb la col·laboració del museu, i demanant-li amb el director del Museu Picasso que el vingués a presentar. A partir de llavors hem continuat treballant durant 2 anys i hem pogut portar a Barcelona el Cau Ferrat. Entre les coses que cada qual parla dels seus museus, no? Jo crec que aquesta exposició ens permetrà és veure una part important de quadres del Cau Ferrat, però veure'ls d'una manera diferent. Els que coneixeu el Cau Ferrat de Sitges, doncs, sabreu que és un museu que reflecteix una atmosfera, que és l'atmosfera de l'esperit del modernisme, però que cada una de les peces posa la seva singularitat a disposició del conjunt, amb la qual perd una part d'aquesta singularitat. La lectura que es pot fer dels quadres del Cau Ferrat fora del Cau Ferrat és molt diferent de la que hi fem a dintre. Per tant, permet mirar d'una altra manera una part de les nostres col·leccions. En tot això, cal dir que ha coincidit amb el temps, en el fet que el Cau Ferrat l'hem tancat, perquè estem a punt de començar unes obres de remodelació. I això ens ha permès enfortir la presència del Cau Ferrat en aquesta exposició, i ens ha permès en aquest cas també novament gràcies a la generositat del Museu Picasso, tornar el Cau Ferrat a Barcelona. El primer Cau Ferrat el va fundar Rossinyol el 1888 al carrer Montaner. L'any 1893 el va traslladar a Sitges i ara el cau retorna durant uns mesos a festada a Barcelona. No només la pintura, que és la que podreu veure aquí dalt, sinó que tenim, ens han cedit un espai a la planta baixa, que es diu l'Espai Zero, on hi hem volgut portar una exposició que es diu El Cau Ferrat, la Casa de les Arts, on d'una manera molt simple es pugui veure realment la importància de Rossinyol com a col·leccionista a través d'algunes de les peces més singulars. La pintura la veiem aquí dalt, però vaja, hi ha mostres de ferro, de ceràmica, de talles. És la manera que hem tingut de recrear el Cau Ferrat i, per tant, el Cau Ferrat viurà a Barcelona fins al mes de setembre.
10 i 52 minuts. Per tant, una part del patrimoni del Maricel que a partir del 9 de juny, a partir de la setmana que ve, passat Corpus, es podrà visitar a la parròquia. Una part del Cau Ferrat, prou important, que durant aquests mesos estarà al Museu Picasso de Barcelona, en aquesta exposició Picasso versus Rossinyol, de la qual en destacava també la seva importància el director del Consorci, Antoni Sella.
I a continuació, Eduard Vallès, que també és el conservador del Museu Picasso, però que en aquest cas és el comissari de l'exposició. Eduard Vallès, que ens va fer una interessant conferència, no d'una... no tan llarg com una conferència estricta, però molt més llarg que una intervenció de roda de premsa. L'hem mantinguda sencera perquè és prou, com dèiem, prou interessant. Amb els anys, amb els 8 anys de relació, o 8 anys d'estança de Picasso a Barcelona, des que arriba fins que ja marxa cap a París, Picasso passa del cap a Rossinyol al contra Rossinyol, ens explica Eduard Vallès. Amb 4 anys, en només 4 anys, hi fa 21 retrats, dels quals se n'exposen 12 en aquesta exposició. Els objectius, deia Eduard Vallès, de l'exposició són mostrar com primer Picasso escull Rossinyol, després com Picasso fagocita Rossinyol en un primer procés, i tercer, com Picasso s'interessa puntualment per temàtiques rossinyolianes, fins i tot per donar-los la volta en aquestes temàtiques. Però el que vol deixar clar aquesta mostra és que Rossinyol juga un gran rol en la vida de Picasso, no només durant la seva relació, sinó fins i tot després de la mort de Rossinyol. Després de la mort de Rossinyol sembla ser que Picasso ve a Sitges a mostrar el cau a la seva família i més tard també pintarà fins i tot una versió de l'auca del senyor Esteve. Rossinyol tenia 20 anys més que Picasso, era un artista reconegut, gairebé el més reconegut de la seva època a Barcelona, i Picasso, segons diu Eduard Vallès, s'interessa més per què és Rossinyol que pel que fa Rossinyol, i això és molt important. Diu Eduard Vallès que, per exemple, en un ell tenia molta més qualitat pictòrica que Rossinyol, però a Picasso no li interessa la qualitat pictòrica del seu referent, perquè ell ja en té prou i aleshores tria qui està al capdamunt, què és el que ell li interessa, veure què ha de fer per arribar en aquella posició. Aleshores, es passa, per tant, de la curiositat a l'homenatge, de l'homenatge a l'ironia, i finalment de la ironia al cansament, a la crítica gairebé despietada del personatge, sempre pictòricament, mai personalment, segons ens explica, perquè, tot i l'allunyament final, la relació es va mantenir cordial. Escoltem la gairebé conferència d'Eduard Vallès.
La primera nota la voldria fer sobre el títol. Després es titula Picasso versus Rossinyol, perquè versus no és un títol aleatori, és un adverbi que s'utilitza molt freqüentment, a vegades amb una certa alegria, aquí hem volgut utilitzar-lo d'una forma molt deliberada. Versus etimològicament significa cap a o envers a. Amb els anys van anar canviant aquesta accepció i va passar a l'accepció ja del llenguatge boxístic o jurídic, que gairebé fins i tot s'utilitza molt més aquesta segona versió o accepció, que és anar contra. D'alguna manera, el que hem volgut amb aquesta exposició és demostrar com la visió que té Picasso de Rossinyol durant una sèrie d'anys bascula des del envers A cap al no exactament contra, però sí hi ha un cert allunyament que ens permet utilitzar aquesta segona excepció de la paraula versus. Aquesta és una lectura inèdita que no s'ha fet fins ara i que ens fa molta il·lusió fer-la perquè d'alguna manera es produeix un correlat cronològic gairebé exacte entre la consideració que té Picasso envers Rossinyol i la trajectòria de Picasso a Barcelona. Aproximadament són uns 9 anys, però els anys en què retrata Rossinyol són un total de 4 anys. Durant aquests 4 anys, Picasso fa un total de 21 retrats de Santiago Rossinyol. Això és un fet extraordinari en si mateix, perquè en principi, ara potser faré una intervenció una mica fora de lloc, tinc aquí el director del Consorci del Patrimoni de Sitges, però és cert que la figura de Rossinyol històricament ha tingut alguns clichés que ha portat adossats i que darrerament, sobretot a partir de l'any Rossinyol, etc., els experts s'han encarregat de revertir. És evident que entre els especialistes coneix molt bé la figura de Rossinyol, però a vegades doncs, es tracta de que es doni a conèixer una mica més a fons. I realment el Rossinyol que va conèixer Picasso era un Rossinyol que era gairebé el líder de la Barcelona de l'època i per això li va interessar. Una altra nota que pot semblar també una obvietat, però hem de tenir en compte que tot i que Picasso és l'artista de referència del segle XX, la seva formació acadèmica es va iniciar i es va tancar al segle XIX. I precisament durant els anys que va estar a Barcelona, o sigui entre 1895 i 1904, es va produir un fet que pot semblar fins a cert punt anecdòtic, però és molt important. Estant a Barcelona, Picasso va passar de ser un alumne de Belles Arts a ser un artista. Des de fora és molt difícil adonar-se'n perquè nosaltres veiem un Picasso i ens és igual un Picasso que un altre. Però és cert que ell en el seu fur intern va segurament patir un procés de reconversió interna dient, escolta, jo sóc un estudiant de Belles Arts, sóc un noi que estic sota la tutela dels meus professors i un cop surto a la tutela dels professors, que són els meus referents obligats d'alguna manera, fins a cert punt tenia el pare i els professors, però hi ha uns altres referents un cop deixa de ser artista, que són els referents que hi ha al seu entorn i que no els té imposats com els professors. Santiago Rossinyol era l'artista, un dels artistes més emblemàtics de la Barcelona de l'època i segurament el que reunia més en el seu, diguéssim, en la seva personalitat, la idea d'artista que estava buscant Picasso de construir-se per a ell mateix. El va adoptar durant un temps com a model. No estem dient que l'hagués imitat, simplement que el va agafar com a model i la raó per la qual va fer 21 retrats és perquè realment li va interessar molt la seva figura. Els objectius d'aquesta exposició, bàsicament, són tres. En primer lloc, doncs, demostrar que Picasso escull a Rossinyol, com he dit, com a model d'artista en el moment en el qual Picasso s'està qüestionant la seva posició com a artista. Només així s'expliquen tants retrats. En segon lloc, demostrar com Picasso exerceix un procés, podríem dir, de fagocitosi, que podria ser el primer procés de fagocitosi sistemàtica, o sigui, no puntual, que exerceix Picasso sobre un altre artista. Això ho reproduirà durant tota la seva vida. Aquí, per exemple, estic veient l'Arnau Puig, que coneix perfectament aquest sistema de treball, aquest patró de comportament que tenia Picasso de mirar sobre el seu entorn i xuclar d'una forma extraordinària. I en tercer lloc volem també demostrar com Picasso s'interessa per determinades temàtiques i discursos gràcies a Rossinyol. Eren temàtiques que Rossinyol liderava i que puntualment li va interessar a Picasso perquè estava seguint la petja de Rossinyol. Després se'n va oblidar, com veurem, però durant uns anys s'hi va interessar. En altres aspectes simplement van confluir i veurem a l'exposició com hi ha casos de versió d'obres de Rossinyol i altres que simplement hi ha confluències sense voler anar més enllà. Veureu que a l'inici de l'exposició hi ha una frase en un vinil a la paret de l'expert picassià Pierre Dex, en la qual diu, una frase que va aparèixer al seu diccionari Picasso de l'any 95, en la qual diu: Santiago Rossinyol juga gran rol dins la formació de Picasso com a campió del modernisme. És una frase que no la desenvolupa perquè és un diccionari necessàriament curt, però que explica moltes coses i ens va molt bé que la digui un francès perquè dient-la des d'aquí a vegades doncs sembla que s'estigui, diguéssim, anant una mica més enllà del que és en realitat. No la va dir Pierre Dex i aquesta exposició intenta una mica demostrar-la. No? En quin moment de les seves vides van coincidir Picasso i Rossinyol? Això és molt important perquè aquí estem en una exposició amb estructura binomial, són molt habituals, Picasso, Matisse, etc. En aquest cas va molt més enllà d'això. El que busquem aquí no és parlar només de Rossinyol, sinó parlar de Picasso i com va mirar ell a Rossinyol. I d'alguna manera el que estem fent aquí, com abans ha dit el director, és revisar d'alguna manera els discursos picassians, i és molt important observar com aquest Picasso, amb 14, 15, 16 anys, està realitzant patrons de comportament, de fagocitació sobre el seu entorn, com farà als 80 anys. Hem de dir que en aquests moments es troben una cruïlla, tots dos artistes, una cruïlla cronològica, que era el canvi de segle, però que a la vegada era una cruïlla personal. Rossinyol havia sigut un referent d'avantguarda durant molts anys, i en aquests moments, quan arriba Picasso a Barcelona, és un artista molt reconegut, però no és un referent d'avantguarda. Ja no és l'artista que ha anat a París, que ha importat propostes modernes de París, sinó que és un artista que és molt reconegut i és segurament líder de la Barcelona a l'època. Per contra, Picasso és un artista que, en lloc d'anar de baixada, va de pujada. És un artista que ha deixat de ser alumne, s'està interessant per la seva condició d'artista i comença a mirar Rossinyol. Quan arriba Picasso a Barcelona, té 13 anys, Rossinyol 33, 1895, Picasso té només 13 anys. I els primers retrats de Rossinyol es comença a fer als 17-18 anys aproximadament. No cal dir que, clar, a un altre nivell de diferències, doncs a nivell social, eren de classes socials absolutament diferents, i a nivell artístic la consideració era molt diferent també. Aquests nivells d'influència més directa de Rossinyol sobre Picasso són, valga resonància, de diferent nivell, no? Hi ha un nivell molt directe que és el d'artista pròpiament dit, o sigui, Picasso s'interessa per obres de Rossinyol, però Picasso rarament copia o gairebé mai copia. El que fa Picasso és o bé versiona, fusiona obres, recontextualitza. Aquests vers que estic utilitzant ara molt alegrement, després de l'exposició trobarem exemples de tots i cadascun d'ells, i a més d'una forma, diguéssim, inclús ens sorprendran aquest treball de Picasso, que s'aproxima a vegades fins i tot al joc. Hi ha molt joc en Picasso, en el Picasso jove i en el Picasso vell. Ho anirem veient durant l'exposició. Llavors, aquest segon nivell d'influència és aquest nivell elíptic que hem dit abans, com Picasso s'interessa per temàtiques desenvolupades per Rossinyol, per exemple, doncs un dels retrats que fa Picasso de Rossinyol és un retrat on apareix Rossinyol caracteritzat com el cavallero de la mano en el pecho del Greco. Tots sabem que Rossinyol és el gran reivindicador del Greco en l'àmbit català, doncs Picasso se n'adona i li fa aquest retrat i li reconeix aquesta condició de reivindicador del Greco. En tercer lloc, un altre nivell d'influència elíptica és la tasca que ha exercit Rossinyol prèviament com a importador de la modernitat parisenca a Barcelona, i d'alguna manera tot aquest humus que va crear Rossinyol juntament amb altres artistes és rebut per Picasso. O sigui, quan Picasso arriba a Barcelona es troba en una ciutat des del punt de vista artístic més potent perquè hi ha sigut abans Rossinyol. I finalment, potser el punt més important d'aquesta influència és probablement allò que no fa Rossinyol, que és el que més li interessa al Picasso. No li interessa tant el que fa, sinó el que és. Li interessa l'ens Rossinyol, li interessa la imatge de l'artista. I és per això que el retrata tants cops. A la Barcelona de l'època hi havia artistes des del punt de vista tècnic molt més dotats que Rossinyol. El Nonell, per exemple, era un artista extraordinàriament dotat, i en canvi només coneixem dos retrats de Nonell per Picasso. Potser algun dia n'apareixen més, però dos. En canvi, de Rossinyol, que no estava tan dotat tècnicament, a Picasso no li interessava tant, perquè Picasso amb 13-14 anys, com podem veure aquí a la col·lecció del museu, tenia una formació extraordinària. Per tant, li interessava més la figura de l'artista, com construir-se com a artista, que no pas descobrir una tècnica o una altra, que això ho anava fent amb molta rapidesa. Bé, per anar acabant, alguns elements amb els quals demostrarem aquest seguiment. L'exposició, com veureu, comença amb un petit full de paper del museu, un full que tenim a la reserva, un full que jo sàpiga, em sembla que mai ha sigut exposat, que és un full que des del punt de vista patrimonial és molt poca cosa, però que està farcit de signatures, d'assajos de signatura que fa Picasso. Picasso assaja la signatura de Rossinyol, i apareix la signatura de Rossinyol en dues o tres ocasions, ara no ho recordo, fins i tot la lletra R incideix en la lletra R per a fer-la el més mimètica possible a la signatura de Rossinyol. Això, que pot semblar anecdòtic, amaga una categoria claríssima. Té un punt gairebé xamànic, s'està interessant per aquest personatge i vol anar a fons. Qui és aquell artista? Com signa? Vull signar com ell. És un primer pas. Un altre segon nivell documental que veurem durant l'exposició és aquestes obres versionades, recontextualitzades, etc. Quan Picasso es presenta a la primera exposició oficial de la seva vida artística ho fa a Barcelona, l'any 96, 1896, només 7 mesos després d'arribar a Barcelona, en aquesta exposició presenta una obra que molts coneixem, que és la primera comunió, però Picasso veu l'obra, que una de les obres que penja Rossinyol, l'Alegoria de la poesia, i no la copia, la paròdia, però ja està mirant cap enfora. És un artista de belles arts. Rossinyol no és un artista d'avantguarda, però és l'exterior a l'acadèmia. Picasso ja s'interessa per tot el que no és acadèmia, tot i encara que no siguin propostes pròpiament modernes. Bé, i finalment, doncs, la prova més eloqüent d'aquest seguiment són els retrats, 21 retrats. Aquests retrats, doncs, han costat bastanta feina de trobar. També aquí tinc que agrair al director, doncs, tot l'esforç que s'ha fet des del museu per a tenir el màxim de retrats. S'ha fet uns esforços extraordinaris. Finalment, dels 21 que va fent, hem tingut un total de 12, tot i que només hi ha 11 a l'exposició, perquè hi ha un que està, l'altre està al revers, ho vam descobrir durant la investigació, vam descobrir que hi havia un retrat al revers, no? Hem fet una mena de reproduccions en metacrilats al hall, la sala de consulta, on hi ha els 21 retrats perquè poguessin veure la seqüència sencera, però els 11 retrats originals estan per dintre del recorregut expositiu. O sigui, els retrats en si mateixos presenten un relat autònom del que és l'exposició. O sigui, només veient aquells 21 metacrilats, veieu quina és l'evolució d'aquesta consideració. I durant l'exposició, els retrats aniran sortint puntualment, lligats a determinades temàtiques que li interessaven puntualment a Picasso, en les quals seguia Rossinyol o, d'alguna manera, confluïa amb Rossinyol. Aquests retrats, disculpeu si insisteixo molt en el tema dels retrats, però és que era un tema que gairebé no es coneixia, era un tema que havia passat molt desapercebut, fins i tot hi havia veus que deien què tenien que veure Picasso i Rossinyol. Tenien molt que veure, perquè el Rossinyol que ens ha arribat avui dia no és exactament el Rossinyol que es va trobar Picasso. Per sort, ara, com he dit abans, s'està reivindicant molt la seva figura. Però què veia Picasso? Doncs el que veia era un personatge amb una gran quantitat de lectures. Picasso, quan retratava el personatge que fos, acostumava a establir una imatge icònica d'aquell personatge. Si, per exemple, li interessava un personatge X, el feia de perfil i de cos sencer, per exemple. Doncs era capaç de fer 15 retrats d'aquell mateix personatge amb la mateixa posició. Hi havia excepcions, evidentment. Però en el cas de Rossinyol, hi ha moltíssimes, moltíssimes versions diferents i en moltes postures diferents, i el més important de tot, que molts d'aquests retrats incorporen factors de reconeixement sobre el paper de Rossinyol. Això és molt important. O sigui, no li interessava només retratar la seva cara, sinó hi havia un retrat, aquest retrat incorporava, diguéssim, una activitat, un discurs, una forma de veure la vida de Rossinyol, i al final de l'exposició, simplement un rebuig cap a Rossinyol. Per això ho veurem al final. Aquests retrats, com he dit abans, presenten una seqüenciació, cronològicament 4 anys, des del punt de vista de consideració personal clarament decreixent, no? Hi ha un primer període que el situaríem entre els anys 1899-1901, o sigui que són 2-3 anys aproximadament, en els quals hi ha aquesta primera fase molt subtil de curiositat. Segurament alguns retrats són previs a la coneixença personal. Hi ha un segon nivell molt subtil que ja gairebé ens apropem a l'homenatge, l'admiració per aquell personatge Rossinyol. Però a partir de l'any 1902 fins al 1904 aproximadament, 3-4, o sigui són 2-3 anys també, comencen a emergir nous retrats de Rossinyol. Aquests retrats tenen una visió menys greu, menys seriosa. Són retrats, algun de girònics, algun satíric, i l'últim, com podeu veure, fins i tot contrastant amb la signatura de l'inici, un retrat i amb un punt bastant escatològic. Però això ja ho anirem veient després. D'alguna manera, aquest tractament que fa Picasso de Rossinyol està molt vinculat amb la idea que ell tenia, o que estava començant a tenir, de Barcelona com a ciutat des del punt de vista artístic. Tinguem en compte que aquest trencament respecte a la figura de Rossinyol coincideix amb la segona estada de Picasso a París, entre juny de 1901 i gener de 1902. Què passa durant aquesta segona estada a París? La primera va estar només 3 mesos, va tornar. apenas va fer contactes, bàsicament es va relacionar amb catalans, però la segona estada, repeteixo, juny 1901, gener 1902, Picasso fa la gran exposició a la galeria de Marchand Bollard, rep una gran crítica de Félicien Fauré, li fa la presentació del catàleg de Bollard Gustave Coquiot, i fa una sèrie de coneixences, veu noves perspectives professionals, noves inquietuds intel·lectuals. Allò no és Barcelona. La Barcelona que el va impressionar respecte a Màlaga o respecte a la Corunya, perquè era una ciutat que vivia molt en contacte amb la modernitat europea, s'havia convertit en una ciutat que des del punt de vista artístic ja no li interessava. I això, des del punt de vista del museu, ens interessa molt d'aquest discurs, al mateix temps que d'alguna manera va contra nosaltres, perquè bàsicament la col·lecció que nosaltres aquí d'alguna manera tenim és la col·lecció dels anys de formació, però hem de fer discursos fins i tot puguin revertir, diguéssim, la importància que puguin tenir les nostres obres. No deixen de tindre importància aquestes obres, però les hem de posar en el seu context. I Picasso, tal com va dir el crític Miguel Sarmiento, l'any 1904, un mes abans de marxar a París, va dir, Picasso va parlar personalment amb ell, el crític, va dir, Picasso està cansat de Barcelona. Picasso se considera de paso en Barcelona. Diu, Picasso, més o menys, és com un espíritu libre que ha vist a París i quiere volver a París, més o menys. Ara després la podem visitar exactament la frase, no? Però és molt interessant com hi ha aquest correlat gairebé exacte entre els retrats que fa de Rossinyol i l'actitud que hi té cap al món artístic català. No vol dir que hi continués treballant aquí i fent, estava enmig de l'època blava, fent magnífiques obres extraordinàries, però el seu cap ja no estava aquí. Bé, doncs bàsicament és això. El que hem volgut és mostrar que Picasso segueix un model que és el model que li dona Rossinyol i finalment se n'oblida. També volem demostrar que aquest Picasso, tot i tenir ser molt jove, ja era en Picasso en estat pur, perquè bé, hi ha un llibre d'un expert picassià, Alexandre Sirici, Picasso antes de Picasso, el Picasso aquest jove no és abans de Picasso, ja era Picasso. Picasso en aquesta edat ja era Picasso, i això ho podrem veure durant el recorregut de l'exposició. I finalment, fer una petita referència, tot i que hi ha aquest allunyament de Picasso envers Rossinyol, ells van mantenir una relació molt cordial tota la vida. Picasso va tornar al Cau Ferrat 4 mesos després d'haver mort Santiago Rossinyol, va ensenyar a la seva família, a la seva dona Olga, tot el fons del Cau Ferrat, perquè el coneixia perfectament. I als anys 60, això no és massa conegut, Picasso va realitzar una sèrie d'il·lustracions de l'auca del Sr. Esteve. En la majoria de catàlegs internacionals, etc., apareixen referides amb noms tan diversos com escenes balzaquianes, retrats de família, escenes ingresques, res d'això. El Palau i Fabre em va dir a mi personalment, a més, ho té escrit a més, però em va repetir molts cops i fins i tot estava una mica neguitós, perquè el mateix Picasso li va dir a ell, i el Sirici també ho ha deixat escrit, que escolta, diu, Picasso em va ensenyar les il·lustracions que estava fent de l'auca del Sr. Esteve en temps real. I Picasso tenia a la seva vora, això testimoni de Sirici Palau, un exemplar en versió castellana, Palau fins i tot recordava això, de l'auca del Sr. Esteve. El mateix Picasso li va dir, Palau, tu que eres escritor, deberies escriure un auca del Sr. Esteve, però un auca del Sr. Esteve actual. O sigui, Picasso coneixia perfectament el personatge que havia creat Rossinyol, i li interessava no només pel personatge, sinó perquè l'auca del Sr. Esteve reproduïa la Barcelona de l'època que havia conegut Picasso.
Eduard Vallès, el comissari de l'exposició Picasso versus Rossinyol, fent un resum del trajecte expositiu a través del qual el visitant se'n pot adonar de quina va ser aquesta vinculació entre el pintor que arribava a Barcelona i ambicionava una projecció personal i professional, i el pintor consagrat que ja vivia a Barcelona. La cosa va començar des de l'admiració i després, doncs, Rossinyol es va convertir en Picasso, doncs això, un artista ja anacrònic, ancorat en un moment determinat que ja, diguem-ne, poc li servia per la projecció personal i professional del que després va esdevenir un dels grans pintors del segle XX. L'exposició Picasso versus Rossinyol fins al 5 de setembre al Museu Picasso de Barcelona va ser presentada la setmana passada. Per tant, tenen temps més que suficient durant tot l'estiu per poder-hi donar un cop d'ull. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Tornem de seguida.